Bona tarda. Doncs comencem la sessió plenària ordinària dia 17 de juliol. Preordinari, ordre del dia, primer punt, aprovació de l'esborrany de l'acte del preordinari del dia 22 de maig del 2014. Intervencions? No? Doncs passem al torn de votacions. Vots a favor de l'aprovació? Gràcies, s'aprova per unanimitat, punt número 2, mocions i propostes presentades pels grups del ple. I passo la paraula a la senyora Carme Babiloni.
Gràcies, senyor president. Bueno, aquesta és una moció del grup municipal Candidatura de Progrés i Catalanista de Valdoreig per crear una comissió informativa especial per clarificar una suposada denúncia falsa en un registre de l'AMD. Aquesta moció té el suport d'Iniciativa Esquerra Unida, PSC, CUP, Esquerra Republicana, Gent per Valdoreig, UASC i Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valdoreig. Dos, atès que el ple municipal de Sant Cugat del Vallès, el mes de juny del 2014, en l'apartat de control als òrgans de govern, els grups municipals del PSC, Iniciativa i la CUP van preguntar conjuntament sobre un presumpte falsejament d'un registre a l'AMD de Valdoreig. Atès que la denúncia sembla ser havia dut a terme en un aspecte de salut en un establiment de restauració de Valdoreig i que la mateixa denúncia havia estat traslladada físicament per un vocal de l'AMD a l'Ajuntament de Sant Cugat. 4. Atès que sembla ser que una vegada consultada des de l'Ajuntament de Sant Cugat la veïna que figura com a denunciant, aquesta nega qualsevol relació amb la denúncia. 5. Atès que hi ha involucrat en el trasllat de la documentació directa un vocal de l'AMD de Valdoreig. Atès que s'ha formulat sengles preguntes per part de representants de la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valdoreig a l'Audiència Pública, al ple de Valdoreig, i l'altra per part dels grups municipals esmentats a l'Ajuntament de Sant Cugat en relació a aquest assumpte. I atès que a dia d'avui no s'ha obtingut cap resposta sobre el presumpte falsejament al registre de l'AMD de Valdoreig. Per tots els motius explicats, adoptem l'aprovació del següent acord. Primer, crear una comissió informativa especial, tal com recull l'article 124 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de les entitats locals, en el termini màxim de 2 setmanes, on es disposi de tota la documentació sobre els fets denunciats, registres originals d'entrada i sortida, de documentació de Valdoreig i correlació de persones que han tingut l'accés al registre per tal de poder investigar els fets i, si escau, depurar-ne les responsabilitats. Segon, establir un marc de competències de tècnics responsables de la custòdia i o amb capacitat d'accés al Registre General de l'AMD de Valdoreig, on els diferents representants puguin realitzar preguntes o aclariments sobre procediment registral i sobre el tema subjecte de la moció. Tercer, configurar la composició de la comissió mitjançant un representant de cada grup municipal polític en representació de la Junta de Veïns i amb l'assessorament de la Secretaria d'Intervenció i tècnics juristes o similars interns o externs que es considerin necessaris. Quart, adquirir el compromís de redactar unes conclusions de la tasca investigadora de la comissió en un termini no superior a 3 mesos des del seu inici. Establir els punts coincidents entre els diferents membres, així com opinions i valoracions particulars. I 5, traslladar aquests acords a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, les diferents associacions veïnals registrades a Valdoreig i a les persones i o activitats empresarials que consten com a denunciants o denunciats en el registre de referència i al síndic de greuges de Sant Cugat i Valdoreig.
Gràcies, senyor Babiloni. Bé, ja hem manifestat abans doncs, a l'audiència pública i en anteriors plens que els primers interessats en que resolgui aquest problema doncs, som el govern, perquè tenim la responsabilitat i perquè evidentment la nostra intenció és que tot això s'aclareixi. Nosaltres veiem que la moció no cal perquè qui té que fer la feina de veritat és la judicatura, és on s'ha denunciat, els Mossos d'Esquadra, que són en qui tenen la competència. I en aquesta línia ja s'ha treballat, s'ha interrogat a les persones que han tingut accés a aquest document, se m'ha interrogat a mi mateix, s'ha interrogat a la secretària, s'ha interrogat a la gent d'Atenció Ciutadana, s'ha interrogat als tècnics vinculats amb aquests documents, el senyor Dolàtigo, que n'ha declarat també a la Ciutat de la Justícia. Per tant, nosaltres entenem que qui té que fer la feina doncs és a qui li pertoca, no? I evidentment estem a l'espera que això se resolgui, som els primers interessats en que això se resolgui i d'una manera ràpida, doncs perquè volem que tot això s'acabi d'una vegada, i evidentment si hi ha un culpable o hi ha les persones culpables, evidentment depurarem responsabilitats, perquè és la nostra intenció. I per tant, des del primer moment és el que hem fet. Quan es va ocasionar el problema, vam actuar en conseqüència. Vam parlar amb Sant Cugat, ens van dir el que passava, ens va passar la documentació, es va parlar amb la gent d'Atenció Ciutadana, que són els primers que també ho van detectar, i a partir d'aquí vam fer la denúncia. Doncs entenem que fer una comissió és incompatible amb l'altra investigació que està fent. Podem interferir amb una investigació que qui la té que fer són els professionals. Ningú del que pugui formar part d'una comissió no és professional en aquesta matèria. I entenem que el que es té que fer és pues, que s'investigui i que se resolgui aquest problema el més possible. Llavors, per tant, nosaltres no donem suport a aquesta moció perquè pensem que qui té que fer-ho doncs és la judicatura, Mossos d'Esquadra i qui calgui.
Aviam, senyor president, nosaltres no anem a fiscalitzar res, no es vol fiscalitzar res, per això està la policia i està els fiscals. Nosaltres l'únic que volem fer és una comissió, que a més està legalitzada completament pel reglament d'organització de les entitats locals, per investigar els fets. I si nosaltres investiguem els fets i traiem alguna conclusió, es pot aportar alguna més, i si no, és intern i tenim tot el dret a poder-lo fer. No té res d'incompatible. Nosaltres no interferim per res amb el fiscal, perquè el fiscal fa la seva feina i no vindrà pas a demanar-nos l'opinió. En tot cas, serem nosaltres. Si concluiem alguna cosa, podem aportar alguna cosa, però ell a nosaltres no ens demanarà res. Aquesta és la finalitat d'aquesta moció, no és una altra.
Bé, vostè ho entén així, nosaltres ho entenem d'una altra manera. El que està clar és que vostès com a oposició poden demanar la documentació i se'ls facilitarà. El senyor Canals la va demanar, li vam facilitar tot el que teníem. No tenim cap inconvenient en ser el màxim transparents possible amb tota la documentació que tenim. Si vostè com a oposició i com a grup que representa ens demana tota la documentació, li farem arribar. Senyor Canals.
Gràcies, senyor president. Efectivament, com vostè diu, en el seu moment, quan va sortir aquest tema en el ple anterior, vaig demanar la informació que ja havia escrita respecte a aquest tema d'aquesta denúncia que es va trobar el senyor Hortarà sobre la seva taula i que va portar, com ell ha explicat fa un moment, directament sense consultar la resta de l'equip de govern i la va presentar a Sant Cugat. Ara bé, i en quant a aquesta informació que jo vaig demanar a l'AMD, al cap de 48 hores ja la tenia a la meva disposició. Ja els hi vaig donar les gràcies, torno a fer-ho. Però bé, el plantejament d'aquesta moció que presenta la candidatura Progrés trobo que és bastant encertat. Ho he estat pensant molt des de la Junta de Portaveus. Inicialment no ho veiem bons ulls. Després li he donat la volta a la situació i el que m'ha refermat en que és convenient en aquesta comissió informativa és la seva transparència quan ha transmès el missatge. I quan li parlo de transparència, s'ho dic de debò. I agraint aquesta transparència de l'equip de govern i per part de totes aquestes persones que d'alguna forma ja han prestat declaració davant dels Mossos d'Esquadra. És a dir, com hi ha aquest ànim de col·laboració, quin inconvenient hi pot haver que unes persones que formen part de l'AMD i que coneixen bastant millor que els propis Mossos d'Esquadra i el propi jutjat el funcionament de l'AMD puguin fer una sèrie de preguntes. És el mateix argument que vostè ha dit, però traslladat a tots els partits que estem, o grups municipals que estem aquí. I a més s'està ampliant que hi hagi una persona com la secretària o una persona de fora. És a dir, més transparència que aquesta no hi pot haver. I por a donar una informació que ja s'ha donat al jutjat, encara menys. Per tant, entenc que potser podrien repensar aquest vot que diu que no, que no, que per no interferir en una investigació no interferirem. En cap moment. L'ànim no és interferir, sinó al revés. Mirar el circuit que ha seguit aquest paper des que va entrar, poder parlar... Com... És que està molt bé explicat la moció. Està molt bé explicat. I vostè ho ha definit d'una forma clara i molt transparent. I precisament per aquesta forma clara i transparent en què ho ha definit i que no hi ha hagut cap impediment per cap d'un de vostès que ho facin en aquesta comissió informativa. No és més que això. I per això donarem un vot que sí a aquesta moció que presenta candidatura Prudés i demanem que ho reconsideren. Jo penso que, i repetiré per cinquena vegada potser, transmetre més transparència de la que s'està demanant seria espectacular, si ho diuen que sí. Gràcies.
Gràcies, Canals. Bueno, ens mantenim amb la mateixa postura, li he explicat el perquè, perquè entenem que això es té que fer des de qui li pertoca, des d'un punt de vista professional. Entenem que ara tornar una altra vegada a anar preguntant a cada una de les persones el que ha dit o que ha dit fa dos mesos en relació amb tot això, evidentment també pot induir a que es puguin generar a vegades mals entesos, per tant, jo penso que, ja li he dit, va declarar tothom que tenia algú que veure amb tot això, va declarar en el seu moment. Es van recollir totes les propostes. Jo diria que està, bueno, que està en vies de solució. I llavors entenem que qui té la garantia de poder executar les seves investigacions amb la coherència suficient per saber si això han actuat correctament o no s'ha actuat correctament. Per tant, entenem que qui sigui el professional que ho resolgui. I per tant, la nostra postura segueix sent la mateixa.
Bé, una comissió informativa és recollir informació. L'equanimitat és per emitir un judici o una opinió. Home, aquesta opinió, qualsevol que no pensi igual que vostè pensarà que no és equànim. Però posar en dubte l'objectivitat té que ser en fets, no amb una opinió com vostè acaba de fer. Llavors, emetre un judici sobre un fet que no s'ha produït respecte a quin judici emetaran algú que no ha tingut aquesta informació, jo ho trobo a banda agosarat.
Com vostè sap, ningú el pot dir que no faci vostè el que vulgui fer. Vull dir, vostè té tota la informació i vostè es pot dirigir a totes les persones implicades i pot fer les seves preguntes i que li puguin respondre. Però això, a crear una comissió, nosaltres entenem que no, per el motiu que li he explicat abans. D'acord? Bé, doncs passem al torn de votacions. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Es desestima la moció per 7 vots en contra i 2 vots a favor. Punt número 3, i passo la paraula al senyor Xavier Gualdà.
Gràcies, senyor president. Punt número 3, donar compte dels decrets de contractació de quantia superior a 6.000 euros, des del dia 1 de maig al 30 de juny del 2014. Hi ha diversos decrets, el decret número 283, del subministrament d'una màquina escombradora pel valor de 127.271,72 euros. El decret número 308, de redacció del projecte elèctric de la Casa de la Vila, pel preu de 8.750 euros més IVA. El decret número 359, d'adjudicació a la mercantil Carpinteria d'Aluminio Rodríguez CL, del contracte menor d'obres de substitució de 12 finestres a l'escola Jaume Ferran i Clua per 11.690,91 euros més IVA. Decret número 363, d'aprovació de la memòria valorada de renovació del paviment de la calçada de Passeig Nart entre Crisantem i l'avinguda Alcalde Ramon Escaiola pel pressupost de 13.003,42 euros més IVA. Decret número 365, d'adjudicació del contracte per procediment obert del Servei de Control i Vigilància del Mercat No Sedentari a Asomercat Servicios SL per un preu de 16.400 euros més IVA anual. Decret número 366, d'aprovació de l'expedient de contractació per procediment obert del contracte de servei de neteja del mercat no sedentari. El decret 378, d'aprovació de l'expedient de contractació del procediment obert del contracte de servei del menjador de l'escola Bressol. Decret 383, d'aprovació del plec de clàusules tècniques per a instal·lació de noves marquesines, algú que es comentava a l'audiència pública, les marquesines del transport de l'autobús, per pressupost de 49.500 euros més IVA. I l'últim decret, el 391, d'adjudicació del contracte menor d'obres a serveis vials del Vallès SL pel treball de senyalització horitzontal de diversos carrers pel preu de 13.925 euros més IVA. Gràcies.
Gràcies, senyor Gavaldà. Intervencions. Senyora Babiloni.
Gràcies, senyor president. Senyor Gavaldà, o govern en general, d'aquests decrets n'hi ha un que vull comentar, que és el 363, sobre la pavimentació de la calça del passeig del Nart entre Crisantem i l'avinguda de l'alcalde Ramon Escallola, que ens congrutalem molt que al final hagin escoltat els veïns, que han fet el que havien d'haver fet des d'un ben principi, escoltar els veïns, i al no fer-ho ara tenim més despeses que les que estaven programades, perquè van fer les senyalitzacions horitzontals, ara posen a l'asfaltat, després tindran que tornar a fer les senyalitzacions horitzontals i han acabat encara esperar a veure què passa amb el pla de mobilitat. I potser les senyals que estan cap avall hauran d'estar cap amunt o de dues direccions. O sigui, pensem molt bé com fem les coses, que això està costant molts diners als ciutadans de Valdoreix en general. Només aclarir això.
Gràcies, senyor Babiloni. Punt número 4, li passo la paraula al senyor Xavier Gavaldà. Perdó, li passo la paraula al senyor Quim Castelló.
Gràcies, senyor president. Aprovació del catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de Valldoreix. Visca el següent informe de la tècnica de medi ambient de l'AMD de Valldoreix, de data 2 de juliol del 2014. Atès que Valldoreix és una vila situada en un entorn natural privilegiat a tocar el parc natural de la Serra de Collserola, atès que l'entorn natural és una de les característiques més valorades pels valldoreixencs i valldoreixenques, sent per això que les dues administracions es fomenta la seva preservació, atès que per assolir una preservació real i efectiva d'aquest patrimoni i atès que el marc legal aplicable per la protecció dels arbres i arbredes del catàleg d'arbres i arbredes d'interès local ha de ser aprovat pel ple de la Junta de Veïns de Valldoreix, es proposa al ple de la Junta de Veïns l'adopció del següent acord. Aprovar el catàleg d'arbres i arbredes de la AMD de Valldoreix consistent en 11 arbres i dues arbredes catalogades d'interès local. Aprovar el conveni de tipus de catalogació d'arbres i arbredes d'interès locals que s'haurà de signar amb els propietaris d'aquests arbres i arbredes. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Castelló, senyora Baldoví. Ni, senyora Babiloni.
Gràcies, senyor president. Bueno, ens felicitem molt que per final aquests arbres estiguin debidament atesos, i que ens agradaria que n'haguessin molts més, perquè a Valldoreix hi ha molts més arbres com aquests que haurien d'estar en aquesta llista. Me diran que no hi ha diners, que això ho he escoltat moltes vegades, que no hi ha prou pressupost, però aquí tornem a el que abans ja estaven comentant. Les prioritats de vostès no són les prioritats d'aquest grup de l'oposició. Gràcies.
Gràcies, senyor Babiloni. Passem, doncs, a la votació per l'aprovació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt número 5. Senyor Xavier Gavaldà.
Gràcies, senyor president. El punt número 5 és donar compte de l'execució del segon trimestre del pressupost d'enguany, del 2014. En el pressupost d'ingressos, a destacar ja que les plusvàlues ja n'hi han reconeguts, bueno, havien previst 800.000 euros de plusvàlues per aquest any i de drets reconeguts nets ja n'hi han 904.438, però d'ingressos, que és el que al final compta, de moment 556.000, però bueno, que estem per damunt del 50%, que ja és important. I també l'impost sobre construccions, també està al 76%. Per tant, els ingressos es compleixen amb normalitat. En el tema de les despeses, el capítol 1 segueix el 50%, que és el... sempre és molt estable. El capítol 2 estem a una execució del 43%, i per tant vol dir que seguim amb la tònica de controlar despeses, que ja és important. I diguem que el pressupost de despeses total està al 53,91% executat, i per tant estem dintre dels paràmetres normals. Gràcies.
Gràcies. Intervencions, no? Doncs el punt número 6, senyor Xavier Gavaldà.
El punt número 6 és donar compte a l'informe sobre els compliments del pagament del segon trimestre de l'any 2014. Aquest punt és interessant, ja que per primer cop, des de que tenim dades en aquest MD, no hi ha ni una factura pendent, i que és algo important, fa molts, des de que vam entrar aquí l'any 2011, el pressupost que vam adquirir a l'entrar ja estava aprovat. El que vam fer va ser, per ordre del president, disminuir les despeses, l'execució del pressupost, frenar les despeses. I des de l'any 2012 hem anat fent ordre. Les primeres dades que tenim de quan presentàvem aquestes dades de l'execució, no?, del trimestre, és del primer trimestre del 2013, i perquè tingueu una idea, el període mig de pagament a l'any 2013 era de 48 dies, el període mig de pago accedit era de 37 dies, val? O sigui, la llei et deixa 30 més 30 i es passàvem en 37 a les factures que ens passàvem. Dintre de període pagàvem 123 factures per valor de 222.000 euros, i fora de període pagàvem 385 factures per valor de 423.000 euros. Això estem parlant del primer trimestre del 2013, que ja portàvem fent neteja. Per tant, les dades anteriors són pitjors. En aquest cas, el primer trimestre del 2014, el període mig de pagament és de 13,75 dies. Dintre de període legal de pagament paguem 479 factures per valor de 602.000 euros, i fora de període legal de pagament hem pagat 13 factures per valor de 15.627 euros. I el període accedit, el període mig accedit, que abans era 37 dies, ara estava amb 16,31. Però a final aquest trimestre ja ens hem ficat en ordre, i per tant pendents de pagament no ha quedat cap factura, i per tant aquest és una de les coses que hem aconseguit a nivell d'econòmic. Gràcies.
Gràcies, senyor Gavaldà. Intervencions? No? Doncs punt número 7, senyor Gavaldà.
Bueno, el punt número 7 és donar compte de les dades d'avaluació dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat del segon trimestre del 2014 al Ministeri d'Hisenda. Això és com cada trimestre ho hem de passar, i el que ens diu és el que, bueno, tenint les dades que hem explicat abans, doncs queda clar que la corporació local cumple con el objetivo de la regla del gasto y la corporación local cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Per tant, amb aquests punts es compleixen com ja fa uns trimestres. Gràcies. El punt número 8 és una aprovació de modificació pressupostària número 6. Aviam. En les baixes hi ha retribució laboral eventual de l'escola Bressol, 400 euros de baixa, i el capítol 8, el romanent, fem una incorporació, agafem romanent, per valor de 264.258 euros. Aquest any gastarem un romanent de 658.643,99. Hi havia... molts cops s'ha parlat això de que generar massa romanent tampoc és bo. Aquest any la llei ja ens ha deixat gastar alguna cosa de romanent, i per tant gastarem 658.000 euros. L'únic que el nostre romanent és de 2 milions d'euros aproximadament. En les altes hi ha unes retribucions espècies serveis tècnics de 400 euros, es compensa la baixa del laboral eventual per aquesta. I en el capítol 2, compra de béns corrents i serveis, hi ha una incorporació de 100.000 euros a manteniment general de carrers. Se'ns queixaven a l'audiència pública de que no destinàvem diners a manteniment de carrers o a arreglar voreres, etc. I aquest any en total se gastaran 300.000 325,10 euros a manteniment de carrers. Al manteniment de Frank Clua hi ha una incorporació de 4.000 euros, a promoció econòmica i comerç hi ha una incorporació de 10.700 euros, que és degut a que hi ha hagut una subvenció de 8.000 euros que han aconseguit des de comerç, per les guies comercials, etc., però ens obliga a gastar 8.000 euros nostres. I aquesta partida només tenia 5.400 euros. Per tant, el que hem fet és incorporar els 8.000 de subvenció i augmentar-ho perquè hi hagin els 8.000 a la partida per poder obtenir la subvenció. En el capítol 6 d'inversió hi ha projecte de senyalització. Si recorden, a l'últim ple es va parlar del projecte de senyalització online, que el vaig esmentar jo mateix, que estava, es va modificar, la modificació pressupostària en quasi 30.000 euros, crec. El que hem fet aquí és la segona fase del projecte de senyalització, que és la senyalització física. També s'ha dit a l'audiència pública que hi ha una mancança de senyalització, i és veritat, però el que hem fet és englobar totes les vocalies amb les senyalitzacions que falten en totes les vocalies. Per exemple, en el tema històric hi ha molt dèficit de senyalització d'edificis històrics, d'itineraris urbans, també hi ha dèficit de senyalització dels itineraris que s'han estrenat fa poc amb el Quim Castelló, els itineraris verds, i també hi ha falta de senyalització viària. Llavors el que fem és obrir aquesta partida per englobar-ho tot i concursar-ho perquè hi hagi una baixa important. Val? Però diguem que aquesta anirà enllaçada amb la senyalització 2.0 o en senyalització online. I després hi ha una altra inversió de renovació del clavegueram, que és renovació del clavegueram per 70.500 euros. Hi ha un clavegueram de Can Cadena cap a l'estació que està enfonsat i s'ha d'arreglar. I hi ha un altre clavegueram que és sota el pont que fem urbà al carrer Merla. Joan, crec que és el carrer Merla, oi? I llavors al fer el pont urbà s'ha d'arreglar el clavegueram. Diguem que des de presidència es va demanar als tècnics que fessin tot un llistat de les deficiències que hi havia en inversió en aquest poble, i de moment fem aquests 70.500 euros, però la llista era bastant grossa. Vull dir que la inversió, sabem que el manteniment és important, però la inversió també és important, perquè si no invertim doncs ens quedarem obsolets. Per tant, amb tot això, amb aquesta modificació, diguem que tenim el pressupost ja molt executat, molt al límit, i ho fem perquè, si sabeu, la llei ens obliga a la regla de la despesa per l'any vinent, perquè el pressupost de l'any vinent no quedi minvat, hem d'executar el pressupost i hem de gastar el que pressupostem, el que tenim en pressupost. I per tant ho fem tot abans de l'estiu, perquè així s'aprovi durant l'estiu i al setembre ens puguem començar a fer obres i a executar el pressupost, perquè si no l'any vinent no tindríem capacitat de despesa. I per tant aquest any la inversió total en l'any 2014 serà d'un milió d'euros. Recordeu que fem les parades d'autobús, la màquina escombradora, el sostre del Montmany, els ponts peatonals, el parc del CAP, la renovació del clavegueram, el projecte de senyalització fixa, el projecte de senyalització online, l'última part de les torres, i hi ha tot el tema de capes de rodadura, etc., que nosaltres ho comptem com a manteniment, no com a inversió. Gràcies.
Gràcies, senyor Valdà. Intervencions, senyora Babiloni.
Gràcies, senyor president. Bé, nosaltres amb aquesta nova modificació pressupostària ens abstindrem, perquè lògicament hi ha partides amb les que no ho tenim massa clar. I una d'elles és aquesta dels 76.658 euros rodonets del projecte de senyalització. Ens agradaria que quan fem aquestes aportacions ens juntessin un estudi detallat del que s'ha realitzat per arribar a aquestes xifres, perquè és clar, si hi ha tanta exactitud se sap perfectament on van destinats aquests diners, i ens agradaria saber quina part d'això va a un tipus d'inversió o a un altre. Només això.
No són 76.000, són 78.000, però el que hem fet precisament és per poder executar és avançar el que és la modificació pressupostària, però ja els vaig comentar de que estem preparant els plecs i llavors això se'ls informarà i passarà per ple perquè s'haurà de concursar i per tant quedarà tot clar. L'únic que és un tràmit de si ens esperem a fer els plecs i llavors al setembre concursem o fem la modificació pressupostària i ens anem a finals d'octubre, llavors quan concursem i ens anem a novembre i no executaríem. Llavors per això hem fet primer la modificació i després els plecs, per guanyar el mes d'agost. Però diguem que se'ls informarà de tot, perquè més que res que és públic i per aquesta xifra s'ha de concursar.
Gràcies, senyor Gavaldà, senyor Canals.
Gràcies. Bé, i tornaré a insistir en la pregunta que fa la senyora Babilone, que també des de l'oposició. Bé que surti una xifra que sigui estimativa i després quan surtin els plecs es concursarà i hi haurà baixes i coses d'aquestes. El sentit va és que dins del que és el cartapàs no hem sabut veure cap informe tècnic de quin tipus de senyalització, què és el que es pretén senyalitzar. De la mateixa manera que també va sortir en el ple anterior quan es feia un augment de la partida de manteniment de carrers, en aquest moment també s'augmenten 100.000. Està molt bé augmentar la partida de manteniment de carrers, però seria molt interessant saber cap a on la pensen dirigir. És a dir, dins de la informació que ens ha donat, que m'ha semblat bastant completa, com sempre, demanar-li aquest llistat de mancances que han fet els tècnics de l'MD i que vostès estan mirant de prioritzar, i que una qüestió és el programa que puguin tenir com a grup, es respecta, es pot compartir o no, però es respecta, però l'altra, conèixer aquestes mancances, sí que demanem que la puguem, bueno, pues, compartir-la, que ens la facin arribar. Entenc que no, demanant-ho en el ple no cal entrar-ho per instància, però això ja ho decidirem vostès. Gràcies.
Res, no cal que ho entrin per instància, els informarem, els hi passarem tota la documentació, però com entendran, serà de cara a finals d'agost, setembre, perquè jo ja... I llavors ja els hi passaré quan torni. Vale, gràcies.
Gràcies, senyor Gavaldà. Doncs passem al torn de votacions de l'aprovació pressupostària. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 7 vots a favor i 2 abstencions. Punt número 9, senyor Xavier Gavaldà.
Punt número 9 és donar compte de l'informe de reparaments de la secretària interventora als efectes de l'article 218 de la modificació del text refós de la llei d'hisendes locals a 27 de setembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració pública. Diguem que totes les lleis que han anat fent el Partit Popular, una d'elles és que obliguen a la interventora a fer el reparament sobre l'any anterior. Val? Llavors, la intervenció fa diferents reparaments a l'any 2013, els hi passo a llegir. El primer reparament és el pagament del complement personal absorbible que cobren alguns treballadors que formen part del personal laboral. El segon reparament és el pagament de les factures de les següents empreses que tenen el contracte caducat. Estem parlant de l'any 2013. Empresa Citelum, que fa el manteniment de l'enllumenat públic, empresa Jardiners SL, que fa el servei de manteniment de jardineria, i empresa Sorea, amb el servei de manteniment de clavegueram. En segon punt, es dona compte de que el president de l'entitat presenta el següent informe justificatiu de la seva actuació. En quant al contracte de manteniment de l'enllumenat públic, actualment aquest contracte s'ha licitat de nou en data 14 de març del 2014. Per tant, un punt resolt. En quant al contracte de manteniment de jardineria, en data 8 de juliol del 2014 s'ha signat el decret número 410, pel qual s'aproven els plecs de condicions administratives i tècniques per a la contractació d'aquest servei. Recordeu que es va haver de fer tot un inventari de l'arbrat públic per poder fer aquest contracte correctament i es va fer l'any passat, i llavors aquest any ja es concursa novament. I en quant al contracte de manteniment del clavegram, amb data 10 de juliol s'ha signat el decret número 420, pel qual s'aproven els plecs de condicions administratives i tècniques per a la contractació d'aquest servei també. En quant al complement no absorbible que perseguen alguns treballadors laborals, s'aporta diferent documentació que justifica el per què nosaltres mantenim aquests complements. Tenim un informe de l'empresa estratègica local en data 24 de juliol del 2012 que els hi passo a llegir el que conclou. Aquesta empresa, aquest informe, diu: sobre l'estructura retributiva del personal laboral es detecta una molt deficient estructuració des del punt de vista tècnic de la gestió del personal i també des del punt de vista organitzatiu. Però, en canvi, no existeix, al nostre entendre, cap problema des del punt de vista de legalitat. Vale? O sigui, aquest seria un informe que ens dona suport a la nostra decisió. I després també presentem un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, en data 14 de març del 2013, de revisió d'ofici de l'acord regulador de les condicions de treball comunes del personal al servei de l'Ajuntament d'Esparreguera. L'Ajuntament d'Esparreguera tenia un... mai tots els casos són exactes, però l'Ajuntament d'Esparreguera tenia un... és el cas més semblant que hem trobat. En el cas de Clara, la nul·litat de ple dret respecte a una gratificació per antiguitat en la relació als funcionaris, que nosaltres recordeu que això ja ho vam treure, perquè també enteníem que era, que no era correcte, però en canvi no es dona nul·litat en la relació als treballadors laborals. I per tant, nosaltres entenem que amb aquest dictamen i amb aquest informe estem prou coberts com per seguir donant aquest complement que tenen els treballadors. Gràcies.
Gràcies, senyor Valdà. Doncs punt número 10.
El punt número 10 és l'aprovació del Compte General de Pressupost per l'any 2013. En data 21 de maig del 2014, la Comissió Especial de Comptes va informar favorablement el Compte General del Pressupost d'aquesta corporació, corresponent a l'exercici del 2013. Vist que aquesta Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement, vist que el compte s'ha de sotmetre a la Junta de Veïns perquè sigui aprovat abans de l'1 d'octubre del 2014, ens obliguen a passar-lo abans de l'octubre, aquesta Junta de Govern proposa al ple de Junta de Veïns l'adopció del següent acord: aprovar definitivament el compte general d'aquest MD corresponent a l'exercici 2013 i remetre el contingut de l'acord juntament amb tota la documentació a la signatura, a la Sindicatura de Comptes. Gràcies.
Intervencions? Senyora Babiloni.
Gràcies, senyor president. Bé, jo volia... Estem parlant del punt 10, oi? És que ara m'he quedat una mica, no sé, sí. Amb el text hi posa que hi ha en l'ordre del dia: el mateix ha estat exposat al públic durant un període de 15 dies i 8 més mitjançant dicte publicat al Boletí Oficial de la província de data 2 del juny del 14, sense que s'hagi formulat cap tipus de reclamació. Bé, jo penso que difícilment poden haver-hi reclamacions per part de ningú, perquè no crec que la majoria de la gent de Valdoreix s'enteri que això anava al ple d'avui. La informació pública o publicada mitjançant dictes al BOP, al DOC o al tabler d'anuncis de l'MD s'hauria de penjar a la pàgina web de l'MD, perquè és l'única forma de que tothom té informació al moment. És una sol·licitud que jo ja he fet diverses vegades. Dies enrere em vaig trobar amb el senyor Gisbert i li vaig comentar precisament que jo tenia les meves dubtes sobre aquesta publicació. Em va dir que ho miraria, però he vist que no està publicat, suposo que és que hi ha hagut problemes i no ha pogut ser així. Gràcies.
Sí, senyora Babiloni, desconec que si s'ha a la web, ho desconec si s'ha publicat, però el que sí que és que això, el Compte General de Pressupost, el vam passar amb vostès i van signar a favor, i per tant l'oposició no ha dit res en contra, diguem que els números estaven bastant clars i per tant el donem per bo. Després s'exposa al públic al butlletí oficial, com sempre es fa. Sé que sempre reclamen que es pengi la web i això, intentarem recollir aquesta queixa i intentem que es faci des de comunicació, però que vostès van votar-hi a favor. Gràcies.
Gràcies, senyor Valdà. Passem al torn de votacions. Sí, senyora Babiloni.
No, jo no me referia, jo no vull que pengin les comptes. Jo vull que les notificacions, totes les notificacions que es fan i que s'editen i que es pengen al tauló d'anunci de l'MD, haurien d'estar penjades a la pàgina web, que és el lloc més adient perquè la gent consulti. Només això, gràcies.
Gràcies, passem al torn de votacions. Vots a favor de l'aprovació? S'aprova per unanimitat. Punt número 11, senyor Quim Castelló.
Gràcies, senyor president. Aprovar l'adscripció de la gestió forestal d'una superfície de 64 hectàrees de la finca de Camp Montmany al Consorci del Parc de Collserola, finca de la que són propietaris l'AMD de Valldoreix i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per meitats indivises. Vista la sol·licitud del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola de l'adscripció, gestió de l'ús de parc forestal de les finques registrades que resmentaré, que són la finca de Camp Montmany, la finca rústica inscrita al registre de la propietat de Sant Cugat del Vallès número 2, la finca rústica denominada Puig Rossinyol del terme municipal de Papiol i la finca rústica inscrita al registre de la propietat de Sant Feliu de Llobregat. Atès l'informe favorable de la tècnica de medi ambient de data 1 de juliol de 2014 i que consta de l'expedient, es proposa al ple de la Junta de Veïns l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la cessió de la gestió forestal i l'ús a favor del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola amb una superfície de sòl forestal de 74 hectàrees segons resulta de l'aixecament topogràfic formalitzat a l'efecte de la secció cartogràfica i del cadastre. Segon, declarar que l'adscripció de les finques registrades assenyalades no suposarà l'alteració de la titularitat denominada de les esmentades béns que continuaran sent propietat per meitats indivises de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. I tercer i important, significa que la presente adscripció té per finalitat l'explotació forestal de les finques assenyalades com a una fórmula de gestió i manteniment de la massa forestal i arbòrica en l'hora de garantir la seva supervivència, reduint el risc d'incendi en el marc de les finalitats i funcions que corresponen al Consorci en els termes dels seus estatuts. Quart, notificar el present acord al Consorci del Parc de Collserola i a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Moltes gràcies, senyor president.
Gràcies, senyor Castelló. Doncs passem al torn de votacions de l'aprovació. Vots a favor? Gràcies, aprovat per unanimitat. Punt número 12, senyor Castelló.
Una vegada votat favorablement, aquesta inscripció es portarà el proper dilluns a la ratificació d'acord del ple de l'Ajuntament de Sant Cugat. Gràcies.
Gràcies, senyor Castelló. Punt número 12, senyora Susana Herrada.
Gràcies, senyor president. Bona tarda a tothom. 12. Declaració de compatibilitat de Juan José Cortés per exercir l'activitat professional privada d'historiador. Bé, el senyor Juan José Cortés és personal de l'AMD, personal del laboral, és tècnic del protocol i ha demanat la compatibilitat per exercir la seva carrera com historiador. La secretària interventora d'aquesta AMD ha emès un informe jurídic, n'hi ha uns fonaments. L'objecte d'aquest informe és dictaminar la declaració o denegació de la compatibilitat per poder exercir aquesta activitat privada. Hi ha unes normatives. L'última normativa és la d'aplicació del decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990 del 30 de juliol, per la qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. Després hi ha unes causes d'incompatibilitat amb activitats privades, que són diverses, que no llegiré ara perquè el senyor Juan José Cortés no entra en cap d'aquestes incompatibilitats. I per tant, amb els condicionants anteriors, es pot autoritzar la compatibilitat sol·licitada com a historiador sempre que es respectin les anteriors limitacions d'incompatibilitats. L'òrgan competent per resoldre aquesta compatibilitat és el plenari, el ple de l'AMD de Valldoreix, i la conclusió és l'exercici de l'activitat privada sol·licitada pel senyor Juan José Cortés García no és incompatible amb l'activitat pública que desenvolupa com a tècnic de relacions ciutadanes i protocol de l'AMD sempre que es compleixin les limitacions relacionades amb l'apartat tercer d'aquest informe. El ple acordarà allò que cregui convenient com a òrgan competent per fer-ho i s'acorda otorgar al senyor Juan José Cortés la compatibilitat per exercir com a historiador sotmès al compliment de les condicions que s'especifiquen a l'informe jurídic que consta en aquest expedient i a les que legalment procedeixen. Gràcies.
Passem al torn de votacions. Vots a favor de la declaració de compatibilitat? Gràcies. A favor, unanimitat. Punt número 13, senyora Susana Herrada.
Gràcies. Bé, la senyora Yolanda Gómez Torres també ha demanat la mateixa compatibilitat. per exercir amb l'empresa Herbalife dedicada a la nutrició saludable i distribució de productes. No ho tornaré a explicar perquè són els mateixos condicionants jurídics, és el mateix informe i tampoc entra en cap de les incompetències que puguin fer denegar aquesta compatibilitat. Per tant, la conclusió és l'exercici de l'activitat privada sol·licitada per la senyora Yolanda Gómez Torres no és incompatible amb l'activitat pública que desenvolupa com a administradora de serveis territorials de l'EMD. Per això, el ple acorda otorgar a la senyora Yolanda Gómez Torres la compatibilitat per exercir l'activitat privada en l'empresa Herbalife dedicada a fomentar una nutrició saludable i la distribució de productes sotmès al compliment de les condicions que s'especifiquen en l'informe jurídic que consta en aquest expedient i les que legalment procedeixen. Gràcies.
Gràcies. Passem al torn de votacions. On està el senyor Canals? Esperem en tot cas un minut. Bé, com s'incorpora el senyor Canals, passem al torn de votacions. Vots a favor de la declaració de compatibilitat de la senyora Yolanda Gómez? Gràcies, s'aprova per unanimitat. Punt número 14, li passo la paraula al senyor Bernat.
El punt 14 determina el dia de la Junta de Portaveus i el ple ordinari del mes de setembre de 2014. Atès que per acord del ple de la Junta de Veïns de data 24 de maig de 2012 es va acordar determinar que les sessions ordinàries se celebrarien cada dos mesos, que tindran lloc el penúltim dijous de cada mes que correspongui a les 8 del vespre, així com que en el mateix dia se celebraran les audiències públiques una hora abans, a les 7 del vespre. Atès que en el mes de setembre, amb motiu de la Festa Major, s'ha cregut convenient retrasar el ple ordinari, es proposa el següent al ple de la Junta de Veïns. Determinar que la sessió ordinària del ple del mes de setembre se celebrarà el dia 25 de setembre a les 20 hores i l'audiència pública prèvia al mateix dia a les 19 hores. Determinar també que la Junta de Portaveus prèvia al ple del mes de setembre se celebrarà el dijous, dia 18 de setembre, a 6:45 de la tarda.
Gràcies, senyor Bernat Gisbert. Intervencions no, doncs passem al torn de votacions del fixar el dia de la sessió ordinària del mes de setembre. Vots a favor? Gràcies, aprova per unanimitat. Punt número 15, acció de govern. Li passo la paraula al senyor Rivera.
Gràcies, senyor president. Bé, des de la Vocalia de Transport Públic hem estat treballant amb la definició de l'ampliació de la línia 2 de la línia de transport públic, que donarà cobertura també al barri de la Serreta i a més doncs, també donarem cobertura a la recollida dels nens que ara deixaran de tenir el transport escolar per part del Consell Comarcal. Hem treballat amb la Vocalia d'Obres i Serveis amb la pavimentació del parc del carrer Nart. Hem treballat també amb les clàusules per la renovació del concurs o del servei de manteniment del clavegram. Hem fet també el tècnic d'Obres i Serveis fa seguiment de l'execució per part del Sant Cugat del parc de Sant Cebrià. Comencem també a pintar el que és la Rambla de Cim Verdaguer. Estem repintant la Rambla per mantenir, diguéssim, el seu bon estat de conservació. També portarem a concurs, estem acabant de redactar el plec de clàusules, les condicions tècniques per portar a concurs l'execució de dos ponts peatonals, la carrer Merla i carrer Pardal. També, bueno, i fent un esment a les prioritats que la senyora Babiloni doncs esmentava abans, doncs gràcies a les prioritats de l'anterior equip de govern estem posant ara també intentar posar en dansa la legalitat dels edificis municipals i hem de programar la inversió de 120.000 euros en poder legalitzar aquest edifici. I això és una herència de les prioritats de l'anterior equip de govern. per tant, doncs, bueno, més fer incís que les prioritats a vegades també, si no estan ben orientades, ens porten a herències bastant desastroses. Fins aquí, res més, gràcies.
Senyor Rivera, senyora Arrada.
Gràcies. Bé, com ha dit el meu company, en Joan Rivera, s'ha treballat molt el que és el transport urbà. Estem molt contents que s'hagi pogut solucionar el transport escolar de Ferran i Clua. Ha anomenat la línia que s'ampliarà a la Serreta, també posarem aquesta que anirà de l'estació al Ferran i Clua. Serà una línia de reforç. I estem contents d'haver-ho treballat a tres bandes, tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com l'AMD de Valldores com a administració, a l'AMPA del Ferran Clua i la direcció de l'escola. Des de l'AMPA del Ferran Clua pagaran un monitor que serà acompanyant del transport escolar que posarà de reforç a l'Ajuntament de Sant Cugat. Aquesta línia vindrà des de Sant Cugat fins al Ferran Clua, la pagarà íntegrament Sant Cugat, i l'AMPA, com he dit, farà el cost d'un monitor acompanyant, perquè hi ha uns 31 nens, dels quals 14 són menors de 9 anys, i així aniran acompanyats. Després estem treballant el servei del menjador de l'escola Bressol, que va caducar la concessió, i bueno, estem ja a punt d'obrir les pliques, demà mateix obrirem el primer sobre, i bueno, esperem que al setembre pues, que guanyi el millor. Vull dir, tindrem un nou servei de menjador, perquè hi havia algunes queixes sobre la qualitat, i el que hem fet amb aquest concurs, amb aquest plec de clàusules, és que a part de posar el preu, hem puntuat 15 punts la qualitat, tant per valorar el comerç de proximitat, el material que tinguin i que primi la qualitat, no només el preu. Després, des de Participació Ciutadana, el Consell de la Vila, bueno, el proper Consell serà a finals de setembre, potser el tenim que allargar fins a principis d'octubre perquè tenim festa major pel mig, i bueno, si ho podem fer al setembre ho farem, si no el farem a l'octubre. Es va obrir una borsa de consellers perquè ens hem quedat amb 3 o 4 baixes, només es va presentar un, en aquest moment s'estan comprovant les signatures perquè hem vist que algunes estaven repetides i no són vàlides, i bé, si ens falten consellers, doncs tornarem a convocar borsa de consellers perquè puguin ser els 40, i si no tirarem endavant amb els que som. També s'ha fet un sectorial de medi ambient la setmana passada, i la setmana propera tenim el sectorial d'educació, amb el qual es tancaran totes les dates de festives, les dates de matriculació, i estan formant part l'oposició, i ja amb el proper ple ja us donarem més informació. Res més.
Gràcies, senyora Arrada. Senyor Bernat Gisbert.
Gràcies, president. En quant a joventut, estem molt contents perquè vam tenir una reunió, després des del darrer ple hem anat parlant amb ells i per fi vam poder concretar una reunió amb l'Institut Arnau Cadell, per fomentar una mica la cohesió entre l'Arnau Cadell i l'MD, que potser no era la cohesió, la comunicació una mica entre les dues entitats, i ens vam acabar molt contents, i a més doncs, els hem proposat una sèrie de coses que ells han agafat, doncs, han rebut amb molt bones mans, com per exemple doncs, proposar algunes activitats extraescolars a les tardes de l'institut que no hi ha ningú, entre els diferents alumnes que potser no tenen res a fer, i així doncs, poden aprofitar la tarda també, a part d'estudiar, doncs, fer activitats com de joc o de cant o el que sigui, algo així. Després, també una notícia molt important que ens van donar va ser que el 4 de juny, i això ho penjarem properament a la web, es va aprovar el PEC, que és el projecte educatiu del centre, i això és una molt bona notícia per l'Arnau Cadell, i per això en farem difusió, tal i com li vam dir el seu director, el senyor Serrano, a la web o al portal de l'MD de Valldoreix. I després, amb la festa major, doncs ja hem contactat amb diversos grups de música, i també us podem anunciar que vindrà algun grup local, i el Bremen, i el que seran els taloners del concert, que ve a ser el concert Estella, que vindran els Buhos aquest any. I també per la festa major, aprofitant ja que és aquestes dates, posarem una placa dels castellers en honor al que es va fer l'any passat allà a l'estació dels ferrocarrils, per commemorar doncs, el que es va descarregar la seva primera clàssica, em sembla que era 3 de 8, 4 de 8 i 2 de 7. I pel que fa a comunicació, l'info de Valldoreix, que sortirà aquest mes, sortirà el divendres de la setmana que ve, i aviat doncs, també tindreu el programa de Festa Major, que s'ha d'acabar de tancar el tema del disseny, però que ja veureu que aporta novetats i bastant més pràctiques pel lector. Gràcies.
Gràcies, senyor Isbert. Senyor Quim Castelló.
Gràcies, president. Amb el que correspon a medi ambient, hem finalitzat les tasques de neteja forestal en prevenció d'incendis. Després hi ha el repartiment del banc i divulgació de la normativa en prevenció també d'incendis. I un altre tema important és la priorització d'accions als itineraris naturals, itineraris verds que esmentàvem abans, passos d'aigua, adaptació d'accessos i arranjament de zones d'ombra, mobiliari urbà i les tasques de manteniment del ferm. Amb el que respecta a cultura, bueno, ja estem ultimant els últims temes per la propera Festa Major, en la que estarà molt implicada aquest any la Biblioteca Vall d'Or, una inauguració important, que és la primera vegada que es fa, de peces del jaciment de Can Cabassa. Agrair a la participació a les associacions veïnals i que commemorarem el tricentenari en 1714. I ara fer esment del tema dels cartells de Festa Major, agrair en primer terme a la senyora Carolina Camanyes, al senyor Xavier Grau, la senyora Maria Dolors Valverde i el senyor Aram Millet, que ens van fer de jurat el dia 8 de juliol, que és quan es va fer la tria d'aquests quadres, d'aquests cartells. Que el president, amb decret de presidència 430/14, ha ratificat això, autoritzant el pagament dels prèmits, que són de 750 euros a la senyora Natàlia Quintana Fernández, veïna de Sant Cugat del Vallès, amb la classe sènior, la classe júnior de 450 euros al senyor senyora Marc Castell Arill, veïna de Sant Cugat, i de 450 euros en material de belles arts al senyor Albert Murà Camanyes. Em sembla que tenia 6 o 7 anys. Res més, moltes gràcies.
Gràcies, senyor Castelló. Senyor Xavier Gualda.
Gràcies. Bueno, en gestió pressupostària, ja ho hem dit durant el ple, és important quedar-se amb les dades de que paguem a 13,75 dies i que no hi ha cap factura retrasada. Això és important insistir-ho. I en el tema d'esports, els casals d'estiu estan cursant amb normalitat. Els patis oberts tenen l'horari d'estiu que està penjat a la web, que és un horari especial. El juliol tots els dies de 5 a 8.30, a l'agost de l'1 al 23 tancat, però després del 24 al 31 obert també de 5 a 8.30 i al setembre fins que comencen les escoles també de 5 de la tarda a 8.30 de la nit. I en el tema de Festa Major incorporem una nova activitat que creiem que pot ser interessant aquí a la plaça Maria Sabater, que és un bàsquet 3x3 per nens, en què també es donarà beguda, hi haurà un DJ, un animador, i llavors, bueno, intentarem fer una activitat diferent i entretinguda pels nens. Gràcies.
Gràcies, senyor Gavaldà. Senyor Hortolà.
Gràcies, senyor president. Des del Departament de Salut, diguéssim, d'això, Vocalia, hem començat, diguéssim, el trític tal com hem enraonat abans, diguéssim que serà un trític en el qual indica la recollida selectiva. Hi haurà un imantat per la nevera i en la qual l'únic que s'acanvia és el dia de treure les escombraries, no el dia de recollida, perquè les recollides són les mateixes, però sí que les escombraries es tindran que treure a partir de les 8 del matí perquè no hi hagin els problemes que hi ha. Aquest tríptic se repartirà en una bustiada a partir del dimarts provenent. Després hem posat un altre contenedor a la plaça de l'estació en la qual pues, sembla que funciona una mica millor. I també recordar que hi ha un telèfon gratuït que és el 900-103-146, que és d'Infonet, en el qual qualsevol anomalia pues, es pot trucar allà i passen a recollir-lo. Gràcies, president.
Gràcies, senyor Hortolà. Bé, afegir també dos temes més. Un que hem arribat a l'acord amb els veïns de Rambla Jardí, Ramon Escaiola, que són els que representaven doncs tot aquell entorn d'allà, amb els problemes que s'havien gestat amb la mobilitat. Doncs amb aquests veïns hem arribat a un acord i amb l'empresa MECRI doncs per fer un estudi i avaluar doncs, si hi ha maneres d'arribar a acords per les dues parts i que per tancar aquest tema ja. I d'altra, doncs les Torres d'Alta, en principi ja s'ha resolt el conflicte que hi havia amb la localització del propietari del terreny on estaria cap muntar l'última torre de conversió que està tocant l'autopista, i en principi les obres en breu plaç començaran, suposem que en el mes de setembre tornaran a posar-se en marxa, i pensem doncs que més o menys cap a finals d'any doncs pot estar resolt. Gràcies. Intervencions de l'oposició. Senyor Canals.
Gràcies, senyor president. Volia demanar a veure si es pogués donar la instrucció per a aquest acte que s'ha aprovat avui també es pogués publicar a la web de l'MD pues, de forma immediata, que ja ho agafessin com un costum, no? Després també demanar, jo tenia previst presentar inicialment una moció, després pues, no em va ser possible presentar ni escriure la moció i per tant presentar-la, però va referir en que també es pengi la gravació del ple. És a dir, crec que fer esperar els veïns 2 mesos a tenir una transcripció d'un ple no és necessari. Tenim un exemple clar, Sant Cugat estan penjant les gravacions de forma immediata, l'últim ple extraordinari també ha sigut fet via streaming, és a dir, en directe, imatge incorporada. No, crec que no suposa cap pèrdua ni de confiança, al revés, no? Per altra banda, també en ocasions dona la sensació que sense voler, en algunes intervencions que es produeixen, i parlo en general i sense particularitzar, es deixa caure un to certament irònic en determinats temes. Jo encoratjaria que tots ens esforcéssim perquè sempre fer ús del bon tarannà que crec que tots ens caracteritza, no? I en quant al tema que comentava de les torres d'alta tensió, m'ha semblat entendre que per al desembre ja estarà acabat. Suposant que tot vagi bé, que el setembre puguin començar, no hi sortirà, pues, home, esbrinar si sortirà un imprevist és molt difícil, però que la durada estimada per als tècnics s'estima en 4 mesos.
Bé, senyor Canals, les dues referències que vostè ha fet a publicar a la web i doncs, la resolució d'avui, de les actes d'avui, per descomptat, en el tema de presentar la moció, independentment de la que vostè la presenti o no, doncs, ho podem estudiar des del Departament de Comunicació, i pensem que tampoc no tenim cap inconvenient, penso que seria positiu també el poder-ho tenir penjat. El que he avaluat també és això, quina despesa pot comportar el fet de poder-ho també, o quina feina genera, però, bueno, però vull dir que ho estudiem. Val? En quant al to irònic de les intervencions, bueno, no sé si depèn, el to irònic es pot interpretar potser o no, o depèn de qui o com. Suposo que és molt susceptible, no? A vegades no penso que hi hagi tampoc interès en utilitzar un to o l'altre, però potser a vegades potser les preguntes poden sorprendre i per tant un pot respondre potser d'una manera que potser un altre no ho entén, però bé, diria, jo també estic amb vostè, no? Que mantinguem un to cordial i que les intervencions doncs siguin educades. Penso que, però suposo que a vegades potser també hi ha el fet d'estar en un entorn petit com estem ara, potser fa que també hi hagi potser una bossa de confiança en aquest aspecte, però bueno, ho entenc. I quan a les Torres d'Alta, evidentment no li podem dir, perquè teòricament sempre s'havia dit que s'assignava la recepció de l'obra s'assignava el dia 18 de febrer, imagini's. Potser sí que serà el 18 de febrer, però el proper. Però va haver un problema amb aquesta última torre, es tenia que localitzar un propietari i tal, i llavors el que sí que ja sabem, nosaltres tenim una reunió a l'ICAEN el dia 21, crec, 21-22 tenim que anar a l'ICAEN també a parlar-ne d'aquest tema, però en principi ells estaven preparant tot el material ara per fer les 21, són dia 21, gràcies. Doncs llavors estaven preparant tot aquest material d'aquesta altra torre per fer la conversió, i per tant doncs se suposa que el setembre iniciaran i s'estima aquest temps, però no, jo no m'atreviria a donar una data fixa o tancada perquè, vista l'èxit, no es pot fer, vaja. Gràcies. i pregues i preguntes, en tot cas, bueno, és que ja havia, ho havia dit abans, el senyor Canals ja ho ha fet, doncs ara vostè, doncs endavant, senyor Viloni.
Gràcies, senyor president. Bé, jo volia recollir una pregunta que s'ha fet a l'audiència pública, perquè m'agradaria que quedés constància amb l'acte d'avui. És el tema que preocupa molt a Valdoreig i és el porc senglar que corre per la ciutat. No el que corre pel bosc, el que corre per la ciutat. I ens agradaria una resposta concreta als fets perquè quedi constància. Gràcies.
Senyor Babiloni, és que jo no puc explicar ni puc dir més del que he dit. Aquí, des de l'MD, fem el que humanament possible es pot fer. Estem en el consorci, estem a les sectorials, estem a tot arreu i crec que és un problema que ens ocupa a tota Catalunya, no solament aquí a Valldoreix. És una problemàtica que han de resoldre estaments molt més elevats. Ho tenen sobre la taula. Quina resolució trauran? Quins costos? Com es farà? De quina manera es farà? Home, des d'aquí hem aportat idees que ara no exposaré, perquè poden ser dispars, però realment ens preocupa a tots. Què es pot solucionar? No puc dir-li més del que he dit. La veritat, li juro.
Tenen present que és un problema de seguretat ciutadana? O sigui, hem d'esperar a que hagin morts, a que hagin nens atacats per aquestes bestioles? O sigui, no estem parlant d'anar a excursió al bosc, estem parlant que per casa nostra no podem anar un cop cau la tarda perquè ens surten manadetes de 3, de 4, de 5, i això és molt perillós, no em diguin que no. O sigui, han de fer un pensament al respecte, han de fer-ho, s'han de posar, ja fa molts mesos que estem reclamant aquest tema. Això és molt important, és un tema de seguretat ciutadana, de seguretat vial.
Bé, estic d'acord, em ratifico amb el que li he dit abans. Evidentment, poder i ho dic seriosament, poder és una mica dramàtic el tema de la seguretat ciutadana. Hi ha molts altres temes molt més perillosos i punyents que els senglars i que ocupen el govern de la Generalitat. Repeteixo, està a sobre de la taula de la Generalitat i s'estan fent estudis, igual que passa amb el foc i moltes altres coses, o sigui que no li puc dir res més. En sóc conscient de tot això, que si en surt un cotxe, que etc, etc, però també hi ha altres coses, moltes gràcies.
Afegir que nosaltres tampoc no, o sigui, evidentment podem reclamar, doncs la Generalitat es pot reclamar tots els estaments que calgui, però nosaltres particularment no podem prendre cap acció. Des de Valldoreix no es pot prendre cap acció perquè no pots fer res amb els animals, no se'ls pot disparar o no, evidentment vostè no es posarà per mig de Valldoreix a disparar les escopetes, suposo, espero que no ho faci, que espero que no ho faci, dic, disparar per mig del poble amb una escopeta darrere un senglar, no? Però no sé, intenti-ho vostè mateix.
En cap moment he dit que anés a agafar una escopeta per Valldoreix a disparar. Això és, vostè ha muntat la història i jo